del despatx Cremades i Calvo Sotelo per ampliar el termini de lliurament dels treballs que realitza per encàrrec del mateix episcopat. El cardenal Joan Josep Omella ha reiterat aquest cap de setmana la petició de perdó de l'Església a les víctimes d'abusos i ha lamentat, això sí, que alguns mitjans hagin extrapolat intencionadament les dades de l'informe del Defensor del Poble. Per parlar-ne de tot plegat, tenim avui amb nosaltres el president de la CONFER, la Conferència Espanyola de Religiosos, el senyor Jesús Díaz. Senyor Díaz, muy buenos días, bon dia.
Buenos días, bon dia.
Señor Díaz, según los datos del Defensor del Pueblo de España, ahora lo explicábamos, un 1,13% de la población adulta actual habría sufrido abusos en el ámbito religioso. Estamos hablando de 440.000 personas. ¿Cómo lo valora?
Bueno, en primer lugar, son resultados de una encuesta, ¿no? Con una muestra en torno a unas 8.000 personas. La valoración que podemos hacer sobre la encuesta ha de ser matizada, ¿no? Uh-huh. Es decir, ha de ser matizada en el sentido de que, bueno, una encuesta, quizás acudiremos a expertos que nos hagan una valoración más profesional sobre el muestreo de la encuesta y también sobre el resultado al que la encuesta llega, ¿no? Y lo que sí nos parece un poquito más difícil de asumir son las extrapolaciones, ¿no? Que de un modo quizás excesivamente gratuito se hacen, ¿no? Ahora, a partir de una encuesta de 8.000 encuestados, cuáles son las condiciones de esas respuestas que se dan, en qué condiciones, etcétera, la veracidad o no, hacer una extrapolación a 440.000, como hace algún medio de comunicación, nos parece como mínimo una reserva, ¿no?, para estudiarlo más detenidamente.
Precisamente ahora lo decíamos, el cardenal Omella apuntaba que algunos medios de comunicación habían extrapolado intencionadamente los datos del informe. Ustedes también lo creen, entiendo, ¿eh?
La extrapolación, cierto, a mí así de entrada no me convence en absoluto. Entonces no nos convence a los religiosos en absoluto. Entonces, bueno, pero vamos a estudiarlo, ¿no? Es decir, vamos a estudiarlo con personas expertas que nos ayuden a valorar la veracidad o no, o hasta dónde llega pues esa extrapolación, ¿no?
Sea como fuere, ¿qué tarea cree que les invita a hacer este informe?
Pues yo creo que decir, bueno, un informe, queremos ver también los aspectos positivos, ¿no? Es decir, yo creo que en la medida en que el informe, aunque haya cosas que a lo mejor pues apreciemos menos, ¿no? Hemos de tomarlo en el sentido positivo de que nos ayuda a nosotros abordar una realidad, es decir, la realidad del abuso es, ¿no? Y está en el conjunto de la sociedad y también está, como no, pues en el conjunto de la Iglesia, o ha estado de un modo más presente en el conjunto de la Iglesia, ¿no? Es decir, esa realidad no la podemos negar. Hemos de aceptarla, hemos también de recibir a las víctimas, hemos de procurar pues toda la ayuda necesaria que las víctimas tienen, porque, bueno, las víctimas han sufrido y sufren, ¿no? Sí. Siguen sufriendo mucho. Eso sí que lo hemos de considerar, no solo como meramente desde el punto de vista meramente humano de comprensión, sino precisamente porque la Iglesia, amparada pues en el Evangelio, pues ciertamente ha de prestar oído, atención y medios a las personas que han sufrido y cuyo sufrimiento ha sido generado también por determinadas personas en el seno de la Iglesia, ¿no?
Dicho de otra manera,
por eso, sí, diga, sí.
Decía, ¿cómo cree que tiene que afrontar la Iglesia las recomendaciones del informe?
Desde el estudio que vamos a hacer más exhaustivo, veremos aquellos aspectos en los cuales el informe nos ayuda a mejorar, ¿no?, y a responder mejor a esta demanda social, porque hay una cierta demanda social sobre esta realidad. Valoraremos aquellos aspectos pues más cuestionables o que nos convencen menos, y aquellos intentaremos responder también a aquellos aspectos que no nos parecen justos ni exactos, ¿no? Uh-huh.
¿Cómo ve la propuesta de crear un fondo estatal para compensar las víctimas que no hayan tenido respuesta por vía penal?
En las órdenes religiosas, también algunas diócesis, hemos ido trabajando a lo largo de estos últimos 2 años, ¿no?, lo que denominamos la justicia restaurativa. La justicia restaurativa engloba muchos aspectos. Uno de ellos es la, digámoslo así, la compensación, remuneración, llamémoslo como queramos, económica, ¿no? Hay que decir que no todas las víctimas, ni mucho menos, ponen eso en la primera línea, ¿no? Es decir, la herida humana, la herida espiritual ha sido tan fuerte que es necesario incluso recomponer a la persona, ¿no? Porque lleva esa herida pues desde su infancia hasta una adultez y a veces una adultez incluso avanzada. Pero también es verdad que ha ido en crecimiento pues un modo de compensar la herida producida, al igual que se hace en otros ámbitos, ¿no? En la sociedad, pues conlleve también alguna reparación económica, ¿no? También estudiaremos esta cuestión. Hay congregaciones que en esto han avanzado un poquito más, otras un poquito menos, pero es también una demanda que hemos de atender y de ver cómo responder a ella.
Ahora nos decía, conlleva también alguna recuperación económica, pero ¿cómo se debe reparar por completo a las víctimas?
El daño producido económicamente es irreparable, ¿no? No obstante, bueno, pues habrá que establecer unos criterios. Nosotros abogaríamos más por unos criterios objetivos, ¿no? Lo más objetivo posible. Es decir, no puede ser que un abuso sexual, pues en una congregación tenga una compensación menor que el mismo abuso en otra persona, en otra congregación tenga otro. Es decir, eso generaría pues incluso una confusión en la propia sociedad, ¿no? Es decir, el daño no se va a ser muy difícil repararlo, es decir, no tiene un precio, ¿no? No es que valga 1.000 euros, ni 10.000, ni 20.000. El daño, es decir, supera toda esa realidad económica, ¿no? No obstante, bueno, es también un gesto de compromiso, es decir, hay víctimas que a raíz de esos abusos pues les ha limitado la vida, les ha generado pues desequilibrios personales importantes en el desarrollo de su personalidad. Es verdad que las congregaciones y las diócesis sí hemos atendido siempre a la demanda de ayuda psicológica cuando ha sido necesario, cuando las víctimas lo han demandado, ¿no? Pero creemos que atendiendo también, escuchando a las víctimas, que quizás eso tampoco sea, es mucho, pero no suficiente.
Un documento, estamos hablando de este documento del Defensor del Pueblo, que es crítico también con algunos obispos, que en algunos casos, según el propio Gabilondo, ni siquiera han contestado a los requerimientos de la Comisión del Defensor del Pueblo. Insisto, según comentó el propio Gabilondo. ¿La Iglesia ha actuado bien?
Bueno, hemos ido actuando progresivamente, hemos ido mejorando en la respuesta, ¿no? Es decir, todos hemos ido aprendiendo de esta situación. Nos ha desbordado un tanto, al principio todos estábamos muy despistados, ¿no?, de cómo abordar esta realidad, y parecía incluso que esta realidad nos dominaba, ¿no? Pero hemos ido aprendiendo y hemos dado pasos de gigante, tanto las congregaciones como las diócesis. Si algún obispo, como el propio Defensor del Pueblo, ha expresado, creo recordar casi literalmente, que le ha reñido o le ha echado la bronca, bueno, no lo sé, pero en cualquier caso sería una anécdota que a veces los medios de comunicación la toman, ¿no?, como el principal titular, ¿no? A lo mejor pues una anécdota que puede tener lugar pues en el tú a tú, pues humano. Pero yo sí puedo decir que tanto la Conferencia Episcopal como la Conferencia de Religiosos, hemos ido avanzando al unísono y con mucha comunión en intentar dar una respuesta en conjunto como Iglesia a la sociedad española.
Precisamente, ¿qué se espera de una asamblea plenaria extraordinaria como la de hoy de la Conferencia Episcopal Española?
Yo creo que está en el ánimo, tanto de la Conferencia Episcopal como de la Conferencia de Religiosos, pues el empezar a, digámoslo así, a estudiar este informe y, como le decía antes, pues ir viendo, decir qué hay de valioso en el mismo, que habrá cosas valiosas, que las hay, también podemos utilizar, porque nos va a servir a mejorar, ¿no?, nuestro modo de funcionar a la hora de abordar la realidad de los abusos. ¿Qué hay más de cuestionable? Quizás ahí necesitaremos también pues la voz de los expertos, que nos ayuden a valorar lo que es cuestionable y en qué términos es cuestionable, porque a lo mejor también a la sociedad española hay que decirle, mire, pues esto también que se afirma aquí pues es cuestionable, y razonar sobre ello, es decir, mostrar razones cualificadas para ello, ¿no? Hay una cosa que el informe dice al final. El informe al final, en sus 777 páginas, al final hace una consideración, ¿no? Y la consideración viene a decir que las conclusiones y recomendaciones que hace este informe no pretende ser una última palabra, ¿no? Y menos aún una solución definitiva o un punto final. Yo creo que debemos apoyarnos en esto para, bueno, pues ir completando el informe en aquello incluso que puede faltar y que sea importante para el bien de la Iglesia, o en, bueno, pues responder a aquellas cuestiones que no son del todo exactas o no son del todo justas en la apreciación, ¿no? Es decir, todo informe es limitado. Y como limitado que es, pues, bueno, tenemos la oportunidad incluso de mejorarlo, ¿no? Es decir, en justicia para todas las partes, ¿no?
Precisamente ahora, una vez presentado el documento, ¿qué espera de los grupos políticos del Congreso?
Bueno, el espectro parlamentario es muy plural, como bien sabemos. Supongo que habrá pues tendencias que intentarán pues eso, juzgar a la Iglesia en su conjunto por este pasado que parece reflejarse, ¿no?, en estos informes, ahondar quizás más en la parte que más llamativa y que incluso, bueno, pues hasta genera o puede generar un cierto escándalo, ¿no?, en la sociedad, olvidando quizás pues todo el trabajo y esfuerzo loable que hemos venido haciendo a lo largo de estos años para abordar esta realidad, ¿no? Uh-huh. Con límites, porque también somos humanos y limitados, pero yo sí puedo decir que hay una voluntad expresa de la Iglesia española por abordar esta realidad, por prevenirla de cara al futuro, por escuchar a las víctimas, por hacerles la justicia que reclaman, que requieren y que les pertenece, ¿no? Y evitar pues que en el futuro estas cuestiones pues se vuelvan a reproducir, ¿no? Yo lo vería, es decir, más allá de las críticas que se nos hagan, que las habrá, inevitablemente yo me centraría, nosotros vamos a hacer nuestro trabajo, vamos a hacer el trabajo de la mejor forma posible y estoy convencido de que ese trabajo que vamos a hacer es un bien para nuestra Iglesia en el presente y en el futuro.
Por último, como no era una pregunta muy general, déjeme que la limite un poco. El informe ha vuelto a poner encima de la mesa el debate que los delitos sexuales no prescriban nunca. ¿Cuál es la posición de la Conferencia Episcopal de Religiosos, la Conferencia Española, perdón, de Religiosos respecto a este asunto?
Bueno, es un asunto que tenemos en debate todavía. Es decir, lo estamos también, porque ahí también necesitamos la voz de los expertos, ¿no?, y la objetividad de los expertos, ¿no? Es decir, una cosa es decir, el delito cometido, el hecho en sí no prescribe nunca. El hecho fue el hecho y eso estará siempre, ¿no? Lo que prescribe son las leyes sobre el hecho. Es decir, lo que legisla pues el posible delito que el hecho, un determinado hecho haya podido producir, ¿no? Bueno, pues ahí necesitamos la voz de los expertos en derecho penal, en derecho civil, en derecho canónico, por supuesto, en el derecho universal. No tenemos a ese respecto al día de hoy, a este momento, pues todavía una claridad suficiente para que yo le pueda decir pues esta u otra opinión al respecto.
Jesús Díaz, presidente de la CONFER, de la Conferencia Española de Religiosos, muchísimas gracias por subir hoy a la caravana de Radio Estel y explicarlo también como lo suele hacer. Gracias, que vaya bien, un abrazo.
Muchas gracias a ti, Joan, gracias.
Radio Estel. De dilluns a divendres, a Radio Estel, fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
¿Ustedes creen que tengo que dimitir? Pues les voy a decir algo. No voy a dimitir. No voy a dimitir.
De 2:45 a 6 de la tarda, fabricació pròpia. La ràdio estrellada.
Ai, el mític forn Mistral. Qui no el coneix? Per tots els productes que fan són els més coneguts de la ciutat. Les ensaïmades, els mini croissants, el pa, les coques... Un obrador amb molta història, amor i qualitat. Forn Mistral, a la Ronda de Sant Antoni 96 de Barcelona. I la tardor no seria el mateix sense els seus panellets. Tasta'ls!
Más de 22.000 parroquias al servicio de toda la sociedad. Más de 4 millones de personas atendidas en centros asistenciales. Más de 40 millones de horas dedicadas por sacerdotes, voluntarios y seglares. Más de 10.000 misioneros. 12 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Orgullosos de nuestra fe. Por tantos.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Catorze minuts que passen de les 9 del matí. Núria Ros, què tal? Bon dia.
Bon dia, Joan.
Tot bé?
Sí, tot bé.
Què passa?
A coses nostres. Rafa Sarauja, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Olma... Com?
Hola, hola.
Tot bé?
És que estic fotut, tio. És que no ho puc amagar. Ja jugaré igual, però arrastrado.
Ai, aquestes van ser les últimes paraules de Sheldon Banks. Olma Giró, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Jo no tinc jacuzzi.
Bon dia.
Les cosetes de l'Andreu.
Va, cosetes, cosetes. Núria Ros, que feia una base rítmica molt interessant.
Sí.
Com era això?
Espera't.
Espera't, tira, tira. No, però amb la cinta.
Ah, si no me pillo.
No, clar. Ara.
És que en una altra vida vaig ser
percussionista,
diguem. Amics, per al cable. Per cert, quan arribi ja us explicaré. Tinc la vostra coreografia, eh? Anem escalfant.
Ah, sí, hi ha coreografia, ja?
Sí, i em vaig menjar una retenció de 2 hores. Ui! Vaig tenir temps.
És el dia ideal per fer-ho.
15 quilòmetres de cua a la P7.
Està bé, això.
Ho vaig veure i vaig pensar en tu, Núria.
Sí, gràcies, Andreu.
Vas dur a terme els teus consells de lifestyle?
No.
No. Visca la sinceritat.
Sí.
Consejos vendo.
Para mí no tengo, si diem sempre.
És complicada o què?
No, molt senzilla, molt senzilla.
Veurem. Ai, Déu meu. Andreu, va, qui has estalquejat avui?
A veure, podria dir-vos que avui no faig l'estalqueig, perquè, clar, amb la convidada que tenim avui no fa falta dir res més, Carme Elias.
Correcte.
Que, clar. Però va, com que tenia curiositat per saber el seu signe del zodíac,
Començarem
per aquí. És del 14 de gener, per tant,
molt
Capricorn.
Molt bé.
Per un dia, em sembla,
No,
és el 21.
És el 21 que canvia. Sí.
Canvia sempre.
A veure, ara entenc algunes cosetes, no? Per exemple, ja sabeu que són bastant tiquismiquis els capricorns,
sí.
Però dins d'aquella curassa, que en diríem el no explicar les nostres vides, no?, personals, hi ha molta emoció i tendresa. I això és el que sentireu també si escolteu l'entrevista d'avui i si mireu el documental que ens ve a presentar mentre seas tu.
Una però passada bé, documental, eh? De veritat.
Sí.
Colpidor i tendre a parts iguals.
Dit això, he estat buscant cosetes de la vida de la nostra convidada perquè, òbviament, doncs, Instagram no en té, no? I mireu, viu al barri de Gràcia, com gairebé tots els actors i els actrius d'aquest país, no?
Uh-huh.
Encara va ioga, ens va explicar, i aquestes activitats que fan els casals de barri, no? Molt bé, és a dir, que no pare quieta, que és una mica cool inquiet, també, no?
Sí.
I teatre, no en gasta gaire, però diguéssim que pel·lícules sí, de cinema.
Uh-huh.
Llavors, segons la premsa rosa d'aquest país, perquè sent Carme Elias, doncs no te n'escapes, la veritat, es diu que es va casar en secret amb un productor.
Ah?
Sí. Sí, era una notícia que traia el Mundo.es. Sí, jo m'he quedat bastant flipant, la veritat. Vull dir, ho té... No, ja ho he dit, es va casar en secret.
Sí.
I tan secret que s'ha quedat, que només ho han tret en una pàgina.
Mm-hmm.
Però bé, i que té un fill, també,
sí,
en Nico. En Nico.
De fet, surt el documental.
Sí, i us dic una cosa per anar acabant, eh? Tot i patir l'Alzheimer, hi ha coses que no es perden d'una persona, i és l'elegància amb la que camina i vesteix,
sí.
I també el posat.
Sí, sí.
Molta classe.
Sí.
Moltíssima.
Es nota molt. I us dic una petita anècdota. Em van encantar les bambes, perquè aquesta entrevista la vam gravar divendres, a la tarda, i anava tan formal que les bambes no eren gens formals.
Correcte.
Ara no me'n recordo de la marca, perquè...
No sé, eren blanques.
Mira,
eren blanques amb colors.
Amb colors.
Crec que hi havia un lila per allà, al
pot ser,
mig.
Sí.
Són les típiques bambes que ara porta el jovent d'avui en dia, no? Una miqueta. Mm-hmm. Però bé, no, és que Carme Elias té aquest esperit jove.
Sí, tant. Sí.
No. Llavors... Ja està, vull dir, eren com així de running, vull dir que...
Està bé.
Sí, a mi em va encantar i què voleu que us digui? És que veredicte final és matrícula d'honor, sempre ho serà.
Bravo.
Sí, digues que
bravo.
Sí.
Estem apagadets, avui. Avui estem una mica apagadets.
No, gens, però és que parles de Carme Elias i s'ha de...
I emociona.
Sí, hem de dir, que té una presència que captiva.
Sí.
Escolteu-la avui, perquè el que diu és molt interessant. El toc d'avui, va...
A veure, compartir el veure amb una persona que té els llavis pintats.
Uf, odio.
Que bo. No, que bo aquesta idea.
Bo pensar-hi,
m'agrada pensar-hi, no, compartir gent.
No,
negatiu, és a dir, negativíssim. A veure.
Compartir el veure.
Com?
Compartir el veure.
No, la beguda.
La beguda. La beguda. És a dir, el got, sí. A veure, tots sabem com acabarà la pel·lícula, no?
Sí.
Amb el got tacat pel pintallavis de l'altra persona.
Sí.
Jo, sincerament, ni que el got sigui de plàstic dur, entre cometes, ja sabeu aquests nous plàstics, no? I que després, una vegada t'acabis la beguda al tires, les persones amb pintallavis no puc permetre que beguin del meu got.
A favor.
També, més indiferent la beguda que contigui el meu got. El fet és que es quede marcat i fa mal a la vista, he de dir. I ja em perdonareu, però segur que hi ha els típics pintallavis que no deixen marca.
Ah, exacte.
Segurament, no ho sé.
El
jo, com que no me'ls pinto...
No, o el permanent.
Ah. Clar. Llavors, a banda de deixar rastre, també us he de dir... que alguna boca que no ha estat la teva n'ha begut d'aquell got. També si, per al cas que no has vist, veus per aquella mateixa banda, és a dir, per la banda que ha begut l'altra persona amb pintallavis, hi ha un cert regustet a pintallavis. No sé com explicar-vos-ho. És com qui es posa cacau als llavis.
Ai.
Jo, és una cosa que jo diu bastant, i per això no em poso cacau. Perquè jo mateix em noto el regustet aquest de la... de la crema, no sé, què voleu
això,
que us digui?
No només quan comparteixes, sinó quan vas a algun bar i et posen una tassa o alguna copa o alguna cosa que té la marqueta.
Això és pitjor, encara.
A mi em va passar l'Apolo, això.
A mi em va passar, també.
Uf. Això ho has de tornar.
Sí, sí, això és per dir alguna cosa, eh?
Sí. Normalment t'ho canvien, eh?
Home, només faltaria.
Te l'hauríem de canviar i convidar-te.
Sí, clar. Jo també ho penso.
Però sí, sí, és que els rentavaixellers de vegades...
O els pintallaris són molt bons.
Mm. Sí,
també. Anem a la red flag?
Si fossin molt bons, també et dic, no s'haurien d'enganxar els gots, no? És a dir...
Depèn del que utilitzis. N'hi ha d'aquests que s'enganxen i d'altres que no.
Bé, cosetes.
Cosetes de pintallaris.
Sí.
Red flag.
En fi, red flag. Anar amb casc de moto, però de moto de més de 125, ja sabeu, CC, que és cavalls, no?
Cilindrada.
Cilindrada, d'acord. És que, clar, jo, com que no m'he tret el carnet de moto, no hi estic gaire basat, però com que sortia a l'examen de conduir algunes coses de motos...
Sí. Llavors...
De moto, amb 125 cavalls, igual arribes a la lluna. Saps el que vull dir?
Bé, no ho sé. Jo és que això dels cavalls tampoc ho controlo gaire, us he de dir.
No, però hi ha les 49 i les 125.
Ah, sí, no? Sí. Vale. Llavors, anar amb casc de moto, però les persones que van amb patinet elèctric o bicicleta. Primer de tot perquè em penso que em volen atracar, així de clar. Sí, és veritat, i que porten el casc perquè no se'ls hi vegi la cara. És veritat. I en segon lloc, perquè això vol dir que són uns inconscients, una mica temeraris, no?
Sí.
I són són conductors temeraris, i que per això necessiten tanta protecció. Llavors, els extrems mai són bons.
Correcte.
Llavors, aneu amb casco, però no porteu de moto de més de 125, perquè em feu por, feu por.
N'hi ha.
Sí. Per aquí aquest carrer em passen més
d'un. Em passa algun que sembla Toni Bou i...
No, però...
Toni Bou amb patinet.
Però que es posin casc, que sempre va bé tenir protecció.
Sí,
perquè...
sí.
Sí que sé que si entra algú a una botiga i clar, porta el casco de la moto... Dius, ojo, cuidado... Que...
Truca la policia,
ja. Sí, sí. Ara m'han prohibit això.
Entrar amb casc a les botigues?
Sí.
Pues
pot ser.
Bé,
sí,
fa por,
em sembla
que
m'ho
oh, tant, que fa por.
En popular opinion.
Mireu, aquest matí m'he trobat el següent tuit. La gent que diu que no li agrada Barcelona és perquè no viu a Barcelona.
Ai.
Què és això? És a dir, ja quan he vist aquesta frase m'he posat una mica nerviós. Per no ser una persona pedant, d'acord? Intentaré fer-ho i dir-ho de la manera més fina possible.
Vinga, va.
El que penso sobre això. Barcelona és una ciutat contaminada. Tots són presses, cues i brutícia. Per viure aquí has de donar un ronyó si no tens els papers a darrere. Diré una cosa mig positiva, sí. Mai t'avorreixes si tens diners. Si tens diners. I això és molt important. El que jo et diré és que quan estudies a la universitat són tot flors i violes, no? Mm-hmm. Perquè vens d'un poble, normalment, i és la teva alliberació. I més coses, no? Però quan ja portes a la ciutat vivint més de 7 anys... comences a veure que no és el mateix i només penses en que arribi l'oportunitat per deixar aquesta ciutat d'una vegada per totes enrere. Jo crec que si has viscut tota la vida a Barcelona, l'has d'estimar perquè no et queda una altra opció. La veritat, llavors, Barcelona no és una ciutat que estimis, la veritat.
Jo dic que... jo que soc barceloní de sempre, soc un quejica de Barcelona,
és horrible.
Però l'estimo molt.
Clar.
És que és una relació amor-odi, no? Podríem dir.
Ah,
no.
Sí.
Jo quan més l'estimo és quan estic fora. Quan vaig de viatge a algun lloc, teòricament és preciós, dic, és que a mi no em treguis Barcelona.
Per cert que has de tenir diners, n'estic d'acord, però també hi ha plans gratuïts, a Barcelona.
I sí, n'hi ha, però els has de trobar. I això ja costa una miqueta més. No, és que és veritat, em posa bastant, em frustra bastant aquest tema, perquè te'n vas de viatge i sí. Jo sempre penso, és que canviaria Barcelona per aquesta ciutat. Qualsevol, que hagi anat... Bé, no, menys Sofia. Sofia no.
Gràcies.
És Sofia no, Sofia és horrible. Però bé, sí, sóc d'aquests. Sí, sí.
Mm. Sofia és horrible, el mateix pensava Joan Carles. Anem als...
Ostres, tu, Joan.
Joan, avui està...
Què?
No, ho has dit molt bé, això.
Carles, el meu veí del cinquè.
Sí, sí. Clar. I tant.
25 minuts que passen de les 9. Gràcies, Andreu.
A tu, Joan.
Fins ara.
Consells de Lifestyle amb Núria Ros.
25 minuts que passen de les 9 del matí. Núria Ros, quins consells ens portes avui per fer-nos la vida més fàcil?
No sé si fàcil o complicada avui, perquè... No. No, mira, avui us porto els consells definitius per celebrar el Halloween...
Ara.
...de manera verda i sostenible.
Millor que millor.
Això no us ho esperàveu.
No.
M'explico, val? Tots i totes sabem que demà és 31 d'octubre i se celebra la festa de Halloween, una festa molt popular i celebrada als Estats Units, on els més petits i també els més grans es disfressen i van per les cases a buscar caramels amb el famós, què? Truco-trato.
Sí.
Com es diu?
Trick-or-treat, sí, sí.
Llavors, és una festivitat que també se celebra a casa nostra,
sí.
Tot i que potser nosaltres el que vivim més aquí és l'endemà, no? L'1 de novembre, el Dia de Tots Sants. Sigui com sigui, el que està clar és que la festa de Halloween atrau moltíssimes persones que veuen en ella una oportunitat per organitzar sopars, festes sí. temàtiques... Ho feu vosaltres, això?
No. Sí. I, de fet, ja hi ha gent que ho està fent, perquè jo aquest cap de setmana...
Demà la nit, sí.
Jo ja he vist gent disfressada anant de festa per Halloween.
Déu-n'hi-do.
No, i és molt divertit organitzar un sopar amb els teus amics i posar una mica de decoració, carbasses... Mm-hmm, no us agraden aquestes coses? A mi m'encanta.
Jo quan era petit buidava les carbasses per llavors fer puré de carbassa, que òbviament s'ha d'aprofitar tot.
Guardaves-li, boníssim. Molt bé, sí, això boníssim. Ho explicarem,
I llavors feia la típica cara de carbassa, ara, no? Els triangles i la boca.
És xulo, això. Sí, si no ens queda aquesta il·lusió, què?
Clar. Exacte. Sí.
Llavors, fins aquí tot correcte. El problema és que cada vegada més ens omplim la boca parlant d'emergència climàtica i la importància de fer alguna cosa al respecte, i en petits detalls com ara la celebració d'una festa de Halloween ens n'oblidem per complet. És veritat, ens n'oblidem. I us he de dir que no ha de ser així, perquè crec que en aquests petits detalls comencen les grans coses.
Sí?
Si cada persona...
Molt bé, Núria, sí.
Intenta, per exemple... No, perquè m'estic fent un spoiler de mi mateixa. Però si comencem amb aquestes petites coses i no gastem, per exemple, plàstic...
Clar.
Què? Ja ho aconseguim una miqueta, no?
Ho deia aquell, els petits canvis són poderosos.
Exacte. Per això, avui, a Consells de Lifestyle, us porto els consells definitius per celebrar una festa de Halloween verda i sostenible. This is Halloween, this is Halloween. Pumpkin scream in the
middle of night. This is Halloween, everybody make a scene. Trick or treat. Bona, aquesta pel·lícula de Tim Burton.
M'encanta, m'encanta. Sí. Us sembla bé, llavors?
Sí, home, i tant. Sí.
I tant, et pots disfressar del de màscara, no? Així també ets verd. Era una broma.
Màscara? Ah, la màscara,
sí.
La
de, era una broma.
La de Jim Carrey,
Molt dolenta, sí.
Rieu, va, pobre.
No, ja està rient
ell. No, està bé.
Perdoneu, he anat al lavabo, rigut i he tornat. Digues, Núria.
No, començo amb els consells, Repeteixo, per celebrar una festa de Halloween verda i sostenible. I el consell número 1 és atenció amb la decoració, val? Celebrar un Halloween sostenible comença per no comprar materials de decoració cada any. Què és això de comprar cada any?
No.
Que siguéssiu rics.
Aprofita.
Els hem de reutilitzar, correcte. M'explico. Per què hem de comprar, per exemple... Ho posarem exemples avui, Per què hem de comprar teranyines per decorar la casa si en podem fabricar a través de mitges o calcetes trencades?
Ara,
o...
bé.
Per un moment em pensava que diria si podem no netejar i que n'hi hagi. Estava esperant aquest moment.
També m'agrada.
Vols que siguin realistes?
Ja està. Dos per un. No gastes. No, tres per un. No gastes. Fas una picada de bitllet a l'emergència climàtica i no has de netejar la casa. Escolta.
Correcte.
Llavors, per què hem de comprar cucs de plàstic per decorar si podem pintar cacauets i convertir-los en aquests animals?
Cacauets.
A veure.
Núria, sisplau, prepara una festa temàtica.
Sisplau.
Pintar cacauets.
Cacauets, els visualitzem,
Sí, i tant.
Doncs pintes, li fas dos ullets en un cacauet i tens un cuc.
Mira, veus.
I després te'l menges. És que dos per un.
Sí. I té gust a cacauets.
No ho havia pensat.
Clar, clar.
Llavors,
però utilitza pintura comestible, sisplau. Que si no, després hi ha gastroenteritis.
Venen amb...
La closca, té la closca.
Vale, ho fareu amb...
No, és que normalment...
És la closca, normalment.
S'ha d'explicar tot en aquest equip, eh? Escolta'm una cosa.
L'Andreu ja els compra pelats.
També un altre... Sí, eh? Perquè fa mandra, això de clic. En fi, un altre...
Pensava que no tenien closca.
No. Jo és que ja mai els he comprat amb closca, la veritat.
En sèrio? Però són els més bons.
Ai, no. Sí.
Amb aquesta sal que queda a sobre.
Que pensen que la llet surt amb el bric, ja.
Sí.
Llavors, deia que podeu comprar cacauets i fer-ne cucs, però també a la línia del que deia Olma Giró, els podeu anar a buscar, els cucs. Després, no sé. Llavors, no, al supermercat.
També
n'hi ha. N'hi ha algun supermercat, no és Cap Bravo.
No és Cap Bravo, però comença també per fer.
Ah, sí?
Sí. Llavors, més exemples. Us estic donant moltes idees. Per què comprar taüts de plàstic? Perquè hi ha gent que ho fa. Atenció. Hi ha gent als Estats Units que té taüts a fora de casa seva. Per què comprar... No, Rafa Sanahuja. Per què comprar taüts de plàstic quan podem reutilitzar capses de cartró per fer-los?
Capses de cartró.
Clar.
Perdona'm, eh?
No, és així.
Ja està. Llavors...
Biodegradables.
Exacte. Res, no tinc més exemples, en podríem trobar molts més, deixeu anar la vostra imaginació, però podem decorar de manera brutal i original la nostra casa sense aquesta necessitat de gastar diners i, a més de pas, li fem una picadeta d'ullet al canvi climàtic i ens estalviem gastar plàstic innecessari.
Sí, sí.
És una barreja molt boja de temes avui, eh?
Però és xulo, eh?
No, està molt bé. Xulo.
Teniu alguna idea més per la decoració?
Sí, els llençols.
Els llençols poden ser fantasmes.
Sí, exacte.
Si et disfresses de Frankenstein, pots donar-te cops al cap i no cal que fossis...
Exacte. Tot és money zero.
Potser això no cal.
No, però estan bé. Llavors, consell número 2, dissenyeu les vostres pròpies disfresses.
Mira,
ara val?
Si sou d'aquells i aquelles que guardeu roba que ja no serveix, aprofiteu-la per fer disfresses. Val? De veritat, amb una samarreta una mica trencada i unes mitges esparracades, teniu una disfressa i no caldrà que us gasteu diners.
Sí, sí.
Deixeu que flueixi, en aquest cas, la vostra imaginació i també la dels vostres fills i filles, en cas que en tingueu, i motiveu a que dissenyin ells les disfresses. Jo crec que això els agradarà als més petits.
Sí, segurament.
Més que anar a una botiga i dir, mama, papa, vull aquesta. No, fes-la tu. I si els tens ocupats una estona,
també.
Dos per un.
I tant.
Llavors, el que dèiem, el mateix que dèiem en el consell número 1, estalviareu diners i, a més, posareu el vostre granet de sorra per combatre el canvi climàtic. Per tant, jo ho tinc claríssim, eh?
Hi ha gent a Barcelona que va tot l'any disfressat una mica de Halloween. Eh?
Sí, hi ha de tots.
Segons vas veient els veïns...
Dius... Sí, és veritat, no té cap mena de sentit, a no ser, perdoneu, en tots els respectes, que siguis molt ric, comprar una disfressa per un dia, que et poses una vegada a l'any i que segurament l'any que ve voldràs canviar.
Ni per un dia, per una nit.
Per una nit.
Jo crec que ara es porti menys, això. Cada vegada es porti menys de comprar la disfressa.
Bueno, hi ha de tot.
A part que és reutilitzable, vull dir que cada any Halloween és el mateix.
Exacte.
Sí, però hi han personatges que es posen de moda. De fet, la setmana passada en parlàvem amb David Balaguer.
Sí.
D'això.
Sí, sí.
I què es porta aquest any? No va dir...
Sí, es porta amb...
La família Adams, o l'any passat?
Sí, però aquesta és un típic tòpic.
Sí, la Miércoles es va portar una mica l'any passat.
Per la sèrie,
sí. Per la sèrie.
La Miércoles també,
el
aquella...
Dahmer, el... per exemple.
Sí, aquella sèrie, aquella pel·lícula que es va fer al mateix moment que s'estava fent Barbie, a
Oppenheimer.
Sí. De Halloween.
Inclús de Barbie, però la... tunegen, perquè ens entenguem una miqueta.
Barbie...
I és com la Barbie assassina. Diabòlica. Assassina.
Ui, mare de
Déu.
En fi.
Xunga, de tots.
Xunga.
Llavors, consell número 3. Compte amb les festes. Compte amb les festes. Si teniu la intenció de fer una festa temàtica de Halloween, eviteu utilitzar, sisplau, vasos, plats i coberts d'un sol ús.
Ara.
Que sovint són de plàstic. És a dir, allò que convides a 20 amics a casa teva i dius, no vull posar la vajilla que utilitzo sempre, comprem coberts de plàstic. No, home, no.
No cal.
Què fas? No val la pena. La millor opció és sempre utilitzar coberts de metall o, en aquest cas, comprar-ne de biodegradables.
Que n'hi ha ni són bons, eh?
N'hi ha al supermercat, sí, n'hi ha en botigues que venen disfresses, n'hi ha a tot arreu, d'aquest tipus de coberts.
Jo, si em convideu, prefereixo que siguin de metall, la veritat.
Bueno, noi, exquisit.
Sí, una mica.
Si em convideu, diu.
Si em convideu, sí, exacte.
Ja no em convidareu, ja ho sé.
Llavors, consell número 4. Alerta també amb el menjar. I és que si organitzeu un dinar, un sopar temàtic, o un esmorzar, tothom fa el que vol, hauríeu de procurar comprar aliments, dolços o fins i tot llaminadures produïts localment. Això, aquest consell, ens el podem aplicar cada dia, eh? Sí. A més, també us recomano que reviseu les etiquetes per veure, per exemple, si la xocolata o el sucre, que són uns típics tòpics en aquests dies, provinguin de fonts sostenibles. Això sé que és ja nivell pro, però sí, us animo a que ho intenteu fer, perquè...
És nivell.
Sí, creu, és nivell molt pro.
A veure, normalment ara els supermercats et posen quilòmetre zero.
Exacte.
Sí, espero secció, que no menteixin.
Hi ha una secció, ja.
No ho sé, no ho sé.
Esperem, esperem.
Llavors, consell número 5. Escolliu les millors carbasses. L'Andreu abans ens feia una mica d'avançament d'això. Per poc que pugueu, heu de comprar carbasses en granges locals o fins i tot en mercats d'agricultors. I millor encara, si us ve de gust, cultiveu les vostres pròpies carbasses. Això també ja és nivell pro, però escolta'm, si teniu temps i us agrada treballar en això, doncs ja ho sabeu.
Tinc a casa, de carbassa.
Ah, sí?
Sí?
Tens un hort.
Doncs mira, mira, oh, està molt bé, això, eh?
I t'apuntes al concurs de carbasses o no?
No ha de néixer la carbassa encara.
Ah.
Per l'any vinent ja et serveix, eh? Sí.
Neix una, perdó, eh? No ho sé. Si neix una, se'm fa una de carbassa.
Quan neixi t'ho diré.
Vale.
No, però ara li va una mica just, però l'any vinent, si vols fer una festa i convidar-nos, doncs carbasses fetes ara per Joan Trias.
Vinga, va.
Llavors, a més, jo crec que si teniu fills i filles, els oients segurament algun en té, els hi encantarà veure com creixen.
Segur.
És un exercici, sí, familiar, superxulo. Llavors, és que si no em motivo jo a fer-ho interessant, això va cap a caiguda, eh? A més, a l'hora de crear la carbassa perfecta per anar a buscar els caramels, sabeu que moltes persones el que fan és decoren la carbassa i tiren al seu interior. Què feu?
Però el tiren.
És real.
Hi ha moltes persones que
ho fan.
Hi ha
gent que el tira.
Sí, sí, sí.
I tant, hi ha moltes persones que el tiren.
Mare de Déu.
Clar. No, no, això no, no ho feu. Podeu guardar l'interior de les carbasses i torrar-ne, per exemple, les seves llavors.
Mira, per exemple.
Això està molt bé. Per després convertir-les en un meravellós pastís de carbassa.
Veus?
Això no ho sabíeu. O fer-ne pa, pa de carbassa, que també és molt bo.
Sí.
O inclús marmelada, que ja això és un nivell pro. Què us sembla, això?
Una crema.
Una crema, va.
També és molt bona.
El que vulgueu, escolta'm, hi ha gent que potser li agrada el pa de carbassa.
Amb carbassa.
Ja està, però no m'ho llenceu.
Panellets de carbassa, també.
Ara està de moda el cafè al llet amb carbassa.
Una mascarilla, una mascareta de carbassa. També serveix.
Sí,
clar. És que els aliments són rics en tot.
Jo li estic donant voltes a la melmelada de carbassa.
Que bona.
És boníssima.
Sí, sí, sí. Sí,
sí, és
molt bona. No l'he provat mai, però és que ara la tinc al cap de diner de provar.
Molt bona.
Sí, sí, sí. Ai, a mi, no, què voleu que us digui? No m'acabé de fer...
L'has provada?
Jo no l'he tastat.
No, no, no.
Doncs prova-la. I llavors, ja per acabar, però no menys important, consell número 6... Sí. Reutilitzeu, reutilitzeu i reutilitzeu.
Ara.
És com el consell que entra en tots els consells, eh?
Jo faig molt, en la meva secció de final del programa vaig reutilitzant.
Sí, doncs mira, de veritat, no em cansaré de dir-ho, la millor decisió per celebrar un Halloween verd i sostenible és guardar tot el que pugueu any rere any. No hi ha més, si guardeu coses que sabeu que possiblement fareu servir en un futur, us estalviareu moltes peles, que falta fa, i sereu els més sostenibles del món, i això ens agrada molt. Per tant... Què més necessiteu?
La fórmula.
Ah, molt bé. Decoració sostenible, més disseny de les vostres disfresses, més menjar i coberts sostenibles, més carbasses orgàniques. Tot això elevat a reutilitzar. Avui és una fórmula pro, eh? Ho elevem a reutilitzar.
Wow.
Igual, un Halloween verd i sostenible, sí, és possible.
Bravo!
Bravo. Bravo. Veure com surt això, perquè estic sota mínim.
Bravo.
Bravo. Bueno, com a mínim, fer aquesta...
Bravo. Doncs...
Això que, que fem...
Que ho estic intentant fer una mica fantasmagòric.
Ara estava pensant...
Perquè és Halloween.
Ah, molt bé.
Però si ho fem cada dia, fantasmagòric.
Bravo.
Fa més por, això, com ho fas, eh? Si tanquem la llum, jo he de marxar
bravo
de la poca...
Bravo, ja, bravo.
Ai, ai, ai.
És una cistella de por.
Però això ho estàs fent tu o t'estan tirant un tall?
Sóc jo, no?
Au. Ai, quin mal rotllo, no?
Vas fer el càsting de l'Hotel Kruger. Van dir que...
Vinga, veiem, Núria.
Una mica millor et diguessis a la ràdio.
Em van dir que sí, que sí, que complia tots els requisits.
Bravo. Bravo. Ui.
Una cistella de por.
Una cistella de por, però amb productes...
Bueno, perdoneu,
increïbles.
Perdoneu. Avui és data assenyalada.
Sí?
Perquè després d'un mes, del mes d'aquest mes que ara deixarem, el mes d'octubre, ja ens ha arribat la nova cistella Cap Bravo. I atenció, Núria, perquè entronca molt bé amb el que estaves explicant, perquè és una cistella bio.
Ole!
Bio. Cap Bravo ha preparat una cistella amb una gran varietat de productes bio que permeten seguir una alimentació equilibrada, variada, de forma fàcil i ràpida.
Què més vols?
Fàcil i ràpida, eh?
Què més
vols? Jo vull
vols?
Tot així a la vida, que sigui tot fàcil i ràpid. Sí, excepte sí, alguna cosa. Val?
Rafa!
Una cosa que està bé recrear-se.
No, és un riure diabòlic, avui et surt tota l'estona.
Una cosa bueno, que pot ser fàcil però no ràpida.
Digue'm. Escolta, una cosa, evidentment, per cert, no ho hem dit mai, però tots aquests productes que porta la cistella Cabravo, que ara us els hi repassaré... Però no em sembles.
Això sí que fa por.
Us els hi repassaré. Els podem trobar a Cabravo a casa, eh? Supermercat ai. Online, que també té Cabravo. És molt fàcil. Tens l'aplicació, vas comprant...
Perdona, eh? No pots comprar Cabravo sense anar a Cabravo. Sense... A veure, és que és el millor...
Jo et recomano que clar. Vagis perquè el personal, la decoració, el caliu...
Els productes
els vas clar. Veient, però que dius, mira, vaig estressat i no arribo i vull una cosa fàcil
escolta,
i ràpida.
T'ho posen...
Doncs Cabravo
fàcil,
a casa,
fàcil,
Cabravo
fàcil.
Online. Va, voleu saber què porta la cistella Cabravo d'aquest mes que ara encetarem d'aquí dos dies, el mes de novembre? Productes bio, essencials com plomes bio.
Ep.
Això és pasta, eh? No sí. És que hagin desplomat un pardal i el tinguis... No. Plomes bio és pasta. Llenties cuites, ja estan cuites, però aquí s'ha de treballar.
Millor.
Núria Rosa, algun dubte?
No, que no en tenia això de les plomes.
Les plomes, sí, és una pasta, és un tipus de pasta.
De los creadores de els dius d'espinacs.
Arriba plomes bio.
Ara.
Cuscús.
Oh, que bo!
Cuscús bio. Flocs de cibada. Tot és bio. És que tot porta el cognom bio. Flocs de cibada integrals i blat de moro pels esmorzars. Bio, tot és bio. I per als més dolços, també, melmelada. Parlem de melmelada. De navius i gerds.
Bio.
Bio. I aquí no diguis bio perquè no va amb bio, és només galetes d'espelta.
Bio. Són d'espelta?
No són bio.
Són d'espelta, són bio.
No enganyem a la gent. Són galetes d'espelta. Què passa? Què està passant? Ah, què passa?
Passa la competència.
Quina camisa de Mercadona.
Fora!
Cabravo!
Doncs tenim productes d'higiene, també, eh? Gel dissebada natural i oli en loció de camèlia i ametlla.
Oh, que bé.
Boníssim.
M'agrada molt, eh?
Hem badurnar-nos bé, saps què vull dir? Camèlia... i ametlla.
És que més
una barreja boja, eh? Camèlia i ametlla.
No, em sembla que Cabravo ho està últimament
no,
patant
estan,
amb innovació.
Estan on fire, la gent de Cabravo es posa les piles i aquesta cistella bio, doncs la tenim ja preparada per repartir la primera aquesta setmana. Serà divendres. Per ja cert. Sabeu que els supermercats... Digues.
Ara, Cabravo.
Ah, que t'agrada.
60...
65 anys d'història. Gairebé.
A punt, eh?
D'història. És a dir, estan ja en un moment molt madur, un moment que estan, doncs, això... Estan en el millor moment.
Estan a la flor de la vida.
Ja sabem que Cabravo aposta per la diferenciació a través de la salut, la producció agroalimentària de proximitat, els productes frescos, l'estalvi personalitzat...
Perquè són...
La varietat... Són legión!
Legión!
3.000 supermercats a les 4 províncies de Catalunya, botives de nova generació, en fi, una bogeria, cistella Cabravo total. Ja sabeu que cada dia us fem una pregunta per participar en aquest concurs de la cistella Cabravo.
Vinga.
Podeu enviar les vostres respostes al 663-99-30-62, ja us ho dono així per endavant, que agafeu bona nota. Doncs tenim aquests productes, aquesta cistella, anem amb la pregunta. Mireu, no puc estar d'enfocar la pregunta cap a la notícia de la desaparició de Matthew Perry, ja sé que és una barreja una mica boja, Cabravo i Matthew Perry, per això parlem de Friends. No one told you life was gonna be this way. Your job's a joke, you broke, you love life's the only way. Ara, quan escoltem aquesta cançó, jo crec que tothom tenim al cap, no?, els protagonistes allà sí, a la font d'aquella...
Les paraigües...
Que això, no sé si s'ha explicat moltes vegades, però ho recordo, no els hi agradava a ningú.
Gens.
No els hi agradava
van
res.
50.000 tomes.
Es van sentir superridículs.
Ah, sí?
Sí. I és que es van queixar, no volien fer-lo, etc. Els hi van obligar, i al final és una capçalera de sèrie... Doncs molt divertida sí. i molt maca. Perquè cadascú va fent allà el que se li acudeix i tal. Ho farem fàcil. Friends, una sèrie completament coral, amb un repartiment de luxe, en què per mi destaca justament Chandler Bing, el personatge de Matthew Perry, però la pregunta que Cabravo, per encetar la nova cistella bio, és quin personatge de Friends t'agradava més?
Mira.
Perquè tothom és d'algun particular.
Sí.
Jo crec que si no és de Chandler tens algun problema, perquè realment Chandler per mi és el millor.
Anava a part.
Per mi anava a part. Per mi, moltes vegades, Friends és el show de Chandler Bing. Però Rachel, Mònica, Phoebe, Joey, Ross o Chandler.
Jo era molt de Ross, també.
Gràcies. Jo de la Phoebe.
Chandler a part era molt de Ross.
Chandler a part. O sigui, a Chandler és com... Traiem a Messi de l'equació?
Per mi sí.
Val.
Per mi sí.
I Ross t'agradava.
Ross m'agrada.
Però Ross, tries, he d'obrir aquí un meló una mica desagradable, es comporta molt malament amb Rachel, eh?
Sí.
Molt malament. Sí. És un personatge...
dolent.
No és dolent.
En l'amor.
Sí.
No és dolent, és sapastre.
Sí. Per mi sí. Després, és, respecte al gag i a la comicitat, és molt bo. Però el personatge, Rachel, no s'ho mereix. Que és tonta, Rachel. Deixa-la estar, ja. Sí. Deixa estar al Ross. Si pots tenir a qualsevol, Jennifer Aniston. Si tens a Brad Pitt, per a què vols al Ross?
Tenia.
Tenia. I va sortir Brad Pitt, per cert, en un episodi molt divertit en què estaven enfrontats.
Sí, sí, sí.
Quan eren... No sé, tu dius que eres de...
Jo de la Phoebe.
La Phoebe,
eh? Que m'encantava, sí.
Boníssima.
Phoebe s'ha de descobrir. Phoebe al principi fa una mica... Grinyola una mica.
Sí.
I quan tornes a veure la sèrie, cada vegada t'agrada més. Sí, sí. No sé si l'heu vist, Ross i Olma. No. L'heu vist Friends.
Us agafa... O sigui, a veure, jo he de dir que no m'he vist les totes les temporades.
He vist algun episodi, això sí, però no era seguidora.
O sigui, jo mirava allò... Episodis que posaven a la televisió, així com una mica esparcits, no?
Mm. És una sèrie que té, Joan, té...
Jo estic en VHS.
Té algun... En VHS?
En VHS.
Ah, bueno, clar, perquè
tinc les
10
temporades.
No, jo tenia, les tenia, ja no les tinc, però bueno, ara estan a HBO Max totes les temporades.
Podeu recuperar.
I es poden recuperar facilíssimament. És una sèrie que té algo màgic, perquè ha transcendit el seu moment.
És així.
Sempre és de les més vistes.
Sí, sí.
Al món sencer. La gent està enganxada a Friends.
Quina és la vostra...
No?
Digues, perdó.
Van fer una exposició de Friends, no?
Hi ha moltes coses.
Sí,
el cafè, el Central Perk, hi havia una reproducció, etc. Sí.
Que jo sabia que a Barcelona li falta un Central Perk.
Un Central Perk, a l'ús, que puguis seure allà i estar 4
fa
hores...
Fa anys que ho dic.
Com estaven ells, 4 hores prenent cafè.
Estaria xulo.
Estava bé.
El vostre personatge preferit de Friends, el podeu enviar al 663-99-30-62, 663-99-30-62, per guanyar aquesta magnífica cistella de Caprabo que sortejarem aquest proper divendres.
Bio, super bio.
Tot bio... Com el imagino? Sí, tira. Giró.
Trias.
Què?
Pensava que mai ho diria... Però avui parlem de futbol.
A Capella es cantava aquest dissabte, també, eh?
Ah, exactament. De fet, aquest àudio és d'aquest dissabte.
És d'aquest dissabte?
És d'aquest dissabte.
Sí, brutal.
Hi vas anar?
No, però he aconseguit l'àudio aficionat.
Pol Corredoira, que no va pujar el Fader.
Exacte.
Ja.
Aficionats al Barça intentant donar suport al seu equip.
L'ambient era fantàstic, eh?
Sí.
El resultat va ser un altre.
Altra cosa és el que va passar al terreny de joc.
Doncs el que deia, com tots sabeu, venim de ressaca emocional del clàssic d'aquest dissabte a l'estadi Lluís Companys. El Barça sembla que li costa avançar, però el que avança, ara ja veureu quin pas que em faig, però el que avança sense fre són les obres a l'Spotify Camp Nou. I no m'estranya veient el calendari, un calendari ambiciós que s'ha marcat, perquè si tot va bé, que ho poso en dubte, no sé vosaltres quines apostes teniu. Si tot va bé, la tardor del 2024, és a dir, just d'aquí un any, ja s'hauria d'haver acabat, almenys...
Si això és així,
què?
Serà miraculós.
Veurem si és
perquè
així.
Tal com veus ara mateix el Camp Nou...
És una cosa molt estranya, sí.
No sé, sé que és progressiu i que obriran l'estadi quan encara no estigui acabat, eh? Tornarà la gent progressivament, perquè no, etcètera. Però ara mateix veus l'estadi, que allò sembla el Coliseo, Coliseo romà, destruït, i dius, bueno, d'aquí un any com ha d'estar això perquè la gent estigui...
Clar, què és el que dius, no estarà tot fet. D'aquí un any, el 2024, estaran com enllestides la primera i la segona graderia, sí que tornarà a jugar el primer equip, llavors el 2026, això encara falten 3 anys, és quan s'espera que s'acabi del tot, ja estigui enllestida la tercera graderia, que molta gent es pensa, no?, perquè augmentarà la capacitat d'espectadors, llavors com s'augmenta, doncs, amb la tercera graderia, que de fet passaran dels 90.000 espectadors que hi havia fins ara als 105.000, i fent càlculs, això són 15.000 més, no?, si no m'equivoco.
Sí.
No, 15.000 persones més anaran a poder veure el Barça.
Més gran d'Europa,
Bueno, és que serà enorme, eh?
Sí. Ja ho és, l'estadi més gran d'Europa.
Sí.
Em sap, no sé si és el segon o el tercer més gran del món.
Bueno, el més gran és Maracanà, segur.
Maracanà i tot això superen,
sí.
Però no sé si és el segon o tercer.
No ho sé, però
és una borrada, 105.000 persones.
Sí, sí. De veure. Hi ha una cosa que m'ha cridat molt l'atenció i es veu que no baixaran el nivell de joc, del camp, m'explico?
Sí.
Clar, i em pregunto, com al fer-lo més gran, els que estiguin a la primera fila,
a primera fila, m'agradaria que dius, el veus aquí molt a prop, vols dir que tindran suficient visió si no baixen una mica el nivell del camp?
Igual que ara.
Clar.
Sí, però...
La cosa és perquè la graderia de dalt fa com una baixada.
D'acord.
I la faran recta.
Ah.
No sé cap més gent.
Espero que tots hi vegin.
No sé si m'estic explicant,
sí, sí,
eh?
Sí, sí.
Era com un anell de Saturn.
Exacte.
Feia una cosa així i ara no.
Ara serà recta, no?
Ara serà recta.
I tot, com es diu, tot tapat.
És a dir, puja per dalt, diguem-ne.
Puja per dalt. Exacte. M'encanta, eh?
Sí?
Puja per dalt. Vinga, va, nois, dit això, ara farem un petit joc, d'acord? Vamos a jugar, d'acord? La girocleta d'avui té fronts oberts. Evidentment, el punt central són les obres al Camp Nou. Anirem a descobrir com estan avançant.
Sí.
Però per fer-ho tinc diferents opcions. Opció número 1. Vosaltres haureu d'anar...
De com enfocar-ho.
De com enfocar-ho.
Ai.
Vull que sigui a vuestro
gusto. Ho hem de decidir nosaltres?
Ho heu de decidir vosaltres. Boníssim. Jo us posaré
anirem
unes opcions sobre la taula. Les escolteu atentament i llavors
val.
Podem fer una mica de refrescament, no fos cas que se n'hagi oblidat alguna, tampoc n'hi ha tantes, i ho decidiu vosaltres. S'ha de dir que avui la girocleta entrarà dintre una tertúlia esportiva especial que farem a partir de la 1:05, després del butlletí d'informatius.
Sí,
connectarem durant aquesta tertúlia esportiva. Llavors, anem a començar aquest joc.
Val.
Primera opció, anar a veure com avancen les obres des del punt de vista del gol sud. Per fer-ho, agafaria una cadira, no sé si d'un bar que me la deixés o ja em buscaria la vida d'alguna manera, perquè hi ha una baia que, clar, fent 1,65, que és el que mesuro jo, no veu res. Llavors sí que necessitaria l'ajuda d'una cadira o d'algun esglaó que trobi o ja m'ho muntaré. Per...
Una persona.
Exacte.
Ho veig, no veig que estigui aguantant 10 minuts per veure les obres des del Gol Sud, això.
Porta la Sílvia Muñoz, que et pugi, que ja és experta en posar coses als ombros.
Llavors...
Coses, eh?
Us ha quedat clar, eh?
Sí,
número 1,
sí.
Gol sud, cadira per veure les obres. Opció número 2, des del gol nord, que en aquest cas he mirat perquè he investigat i resulta que hi ha com un turonet al costat, que si t'enfiles al turonet, puges cap amunt, pots veure les obres des d'allà.
Val.
Llavors no necessitaria cadira i la visió que tindríem seria des del gol nord. Això és opció número 2.
Val.
Opció número 3, que això no ho sabia, potser vosaltres sí, perquè sou molt més aficionats al Barça, jo en el meu cas no, he hagut d'investigar. Sí que hi ha aficionats al Barça. Resulta que la botiga del Barça, a dalt de la botiga, han obert un mirador exclusiu per veure com avancen les obres del Camp Nou. I a sobre es pot fer molt còmodament, perquè han agafat els seients que hi havien
a l'estadi,
però no a l'estadi. No, els de la banqueta.
Ah, és de la banqueta. Aquells
que
semblen...
Els que semblen de la Play, del jugador
professional.
De Gamer. Doncs aquests, n'hi han 5 o 6, pel que he vist.
Molt bé.
Pots mirar com avancen les obres des de la botiga del Camp Nou. Això sí, de moment encara hi ha un vidre. Ja veurem si vaig, en aquest cas, que si està net o no.
Perquè no salti una pedra.
I no es pot sortir a fora, saps? Però crec que potser d'aquí un temps es podrà sortir fora perquè hi ha com una terrassa habilitada per sortir, tot i que encara està tancada.
Val.
D'acord?
Tercera opció.
Tercera opció. I quarta opció... és trucar timbre. Sabeu allò que feien alguns nens de poble quan eren petits, a trucar timbres?
A puerta fria.
I a veure si algun veí o veïna que estigui a casa, perquè, clar, és hora de laboral, però algun veí o veïna que estigui a casa, que em deixi, que confiï en mi, que em deixi pujar i que em deixi veure com avancen les obres des del seu pis, des de la seva finestra, des de la seva terrasseta o des del seu balcó, des del que sigui. Teniu 4 opcions sobre la taula, vosaltres escolliu.
El meu vot és... O sigui, clarament m'agradaria el quart, el dels veïns.
El dels veïns.
Però el de la botiga també em fa gràcia.
Val?
Jo la tercera opció, des del mirador aquest que han habilitat, crec que pot ser molt xulo per tu.
D'acord.
I més còmode, i més fàcil.
Sí, no, perquè aquella hora que hi vas, la gent o està dinant o està treballant i...
Jo és que et diria que fessis la quarta, per...
No, que sí,
en...
és guai la quarta.
Però no, la tercera també la voto.
Bueno, vota una,
un
rei.
Tens un vot, Andreu, no val per dos.
Ai,
una o altra?
La tercera, va.
Mira,
botiga.
José Matos és que vota la quarta.
Val, anem 3-2. Joan, tens, com sempre, la vot decisiva.
Jo voto la quarta.
Ja ho sabia.
Fem una cosa, intentem la quarta. Si no surt bé,
si
la tercera.
No, exacte, si no surt bé, la tercera. Em sembla perfecte.
Em sembla bé?
Em sembla perfecte.
Jo aniré ja a un bloc de pisos que hi hagi prop de la botiga, que espero que n'hi hagi algun. I...
Sí que n'hi ha.
Pensa que hi ha molts veïns cabrejadíssims perquè fan molt de soroll i treballen foradores
i
hi ha associacions. És a dir, que pots veure el Camp Nou i a la vegada igual pots posar-li el micro a un veí que raje soberanament de la porta i tota la gent del bar.
D'això també en parlarem, però, Joan Trias, us demanaré un favor.
Vinga.
Durant la connexió de la girocleta, jo us he enviat un enllaç que us dirigeix a la pàgina web del Barça i des d'allà podeu connectar en directe, hi ha un streaming, 24 hores un vídeo en directe, on es veuen les obres del Camp Nou com avancen, però clar, no des dels punts de vista que us he dit, sinó des d'un punt de vista on, evidentment, no tenim accés, que és des de l'interior. A dintre el camp hi han instal·lat una càmera que vosaltres podeu observar com avancen les obres. Llavors, també pot ser interessant com ho veig jo des de fora i com s'està veient des de
dintre. On ho has enviat, això?
Una metra retransmissió. Ara ho tindràs al grup, Raf.
No, jo el que anava a dir és... Aquestes obres també... Jo no, estic bastant desconnectat d'això, perquè no m'agrada el futbol. Però bé, aquestes obres també són lo de l'Espai Barça o no?
Sí.
Tot.
Tot junt. I el 2026, que deies, estarà tot.
Tot, teòricament, si va sobre el previst.
Bé, bueno, veurem.
I allà jugaran tots, no, eh? O només el primer equip?
No, el primer equip segur, i després...
Home, que està previst que el femení jugui, eh?
Clar, clar que no.
Visca Putellas.
Però jo crec que el femení...
M'encanta.
El femení s'ho pensen perquè els partits de Lliga és complicat de vegades que hi hagi, que es pleni l'estadi. I jugar en un estadi amb 30.000 espectadors quan té capacitat per 105.000 dona una sensació...
Allà en aquest nou... Serà una nova... Jo no, digues, no domino digues, gent. Serà una nova ciutat esportiva o només serà un nou camp?
No, és les instal·lacions per jugar.
Vale, només per jugar. Sí. La ciutat esportiva segueix sent...
Continua Sant Joan d'Espí.
I continuarà allà.
Sí,
continua Sant Joan d'Espí.
Voleu ser una curiositat que m'ha cridat molt l'atenció. Es veu que, clar, ho canvien tot, però que el pàrquing, tot i haver-hi 15.000 espectadors més, o sigui, capacitat per 15.000 espectadors
mateix.
Hi haurà les mateixes places de pàrquing.
Et veig indignadíssima.
Home, clar,
això ho fan perquè la gent no agafi el cotxe.
Transport públic.
Clar, verd. Halloween verd, no obert, és que avui tot...
No, que ara agafin cotxe perquè el dia que juga el Barça, per favor,
però una cosa...
Barcelona es col·lapsa. Però no també tenim la culpa, eh?
Però també et dic que el transport públic va rebentar, els dies
doncs,
de partit.
Doncs que posin més transport públic si no omplien les places de pàrquing.
Els aficionats del Barça ho aguanten tot.
No, mira, et dic una cosa, són molt tiquismiquis, perquè tu te'n vas a Montilivi a veure un partit del Girona i la gent aparca i van 20 minuts caminant, perquè no deixen accedir els cotxes a no ser que siguis familiar d'un jugador.
Bueno, però pensa que en aquest pàrquing del Camp Nou has de tenir plaça reservada, no entres.
Ah, vale. Es nota que no hi he anat amb molt
temps. És per gent VIP,
podria dir. Sí, igual que el Girona. Sí. Jo l'altre dia 20 minuts caminant fins a arribar al camp.
Ja.
Dos per un.
El Montilivi és un camp que a la vista m'agrada. No?
Perfecte, Andreu.
És un detall important.
Sí, no sé.
És que... No, està molt bé el camp del
Montilivi. Sí, a mi el Camp Nou...
És xulo.
Tampoc em feia tanta...
Home, el Camp Nou... Sí, home, sí.
Fa petxar. El Camp Nou és més xulo, eh?
Des de fora.
Joan.
Espera't que hi hagi el Nou.
Et puc demanar un favor, també?
I dos.
D'acord. A banda de mirar com avancen les obres des de l'interior del Camp Nou, que ho podreu veure per al link aquell,
sí,
també us demano que feu una ullada, un altre link us enviaré, perquè resulta que ja estan a la venda alguns dels objectes del Camp Nou.
Ah, sí.
Jo no ho dic gaire més, per tots els oients que ens estiguin escoltant, estaria bé que féssiu això des de casa, busqueu objectes a la venda del Camp Nou. N'hi ha alguns que són exclusius per a socis, que va, socis abonats primer i llavors socis normals, i altres que ho poden comprar, doncs, persones que no som sòcies, com per exemple jo, però tothom pot veure. I no us diré res més, simplement que hi feu una ullada i a veure què en penseu vosaltres mateixos dels preus que té un tall de gespa del Camp Nou, que ja
no existeix.
Ja, venen talls de gespa.
Sí. Deuen vendre tot.
Venen inclús... Pedres.
Sí.
Pedres del Camp Nou.
A preu d'or, segur.
A preu d'or. Més car que l'oli d'oliva verge extra, ja t'ho dic.
Igual que les samarretes aquestes noves que han fet.
Les de Rollings.
Rolling Stones, sí.
Ui, mala sort que va portar, els Rolling Stones.
Ja.
No, el Rolling no, és que el Barça està de caiguda.
Sempre et dic que sempre que Mick Jagger va a un partit...
Sí, no, això ho vaig llegir.
L'equip local perd.
Sí, això ho vaig llegir per sempre. Sí, sí.
A veure, torna-hi, és que... Sempre que...
Mick Jagger.
Ah, vale.
Sí.
Va a un partit, amb un estadi de futbol... L'equip local
perd.
Acaba perdent. Sí,
hauran de batar l'entrada.
Li passa sempre. Ara,
haurà de
diuen que s'ho va passar...
Sí, això sí, van al·lucinar amb la pancarta que van posar.
Sí.
Després van anar a sopar al Disfrutar.
Ah, sí?
És un clàssic de tots els famosos que venen, aquest restaurant.
Segur que van disfrutar molt.
Exacte. A 275 euros al cobert. Minut i mig.
Ella això ni ho sap.
No.
Com si són...
Allà ni coberts reutilitzables ni res.
Res. Minut i mig i arribem a les 10 del matí. Anem a publicitat, ja tornem a Caravana. Gràcies a tothom, fins ara.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres a les 2, Estel Migdia.
L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel.
Si tens un objectiu, tens un destí, el DIR. Vols perdre pes? Prova l'Spindir Zumba o Body Combat. Busques guanyar to muscular? Suma't al Body Pump, al Tonificat o als Aquàtics. Toca millorar la mobilitat? Tens pilates o ioga. Divertir-te? Sevillanes i jazz. Al DIR tenim més de 50 tipus d'activitats i amplis horaris. Apunta-t'hi ara i tindràs condicions especials d'inscripció. DIR.
Hay situaciones en la vida que no se pueden evitar.
Y que alguien herede tus bienes es una de ellas.
Pero hay otras, como los conflictos hereditarios que se producen entre los hijos, que sí se pueden evitar.
Si no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93 246 60 90.